El episodio que estás a punto de escuchar se encuentra alojado en PodNation. PodNation es la mejor plataforma para subir tus podcasts en español. Puedes visitarnos escribiendo en español en el navegador www.podnation.co. Ahora sí, vamos con el episodio.
Hola a tothom, terrícoles namaquianes i guerrers de l'espai. L'espera ha sigut una mica llarga, però ja sóc aquí. El meu nom és Jaume Estruc i he vingut per parlar de la millor sèrie de la història. Òbviament parlo de Bola de Drac. Sigueu del planeta que sigueu, poseu-vos còmodes, agafeu un got de llet ben calentona o un suc ecològic o el que us doni la gana, que aquí acceptem a tothom, menys a la gent que diu que Naruto i One Piece són millors que Bola de Drac, això sí que no, i obriu bé les orelles, perquè comença el primer episodi
de Bola de Drac Podcast.
Bola de Drac Podcast, episodi 1, Akira Toriyama. Bola de Drac és un manga que més tard va tenir la seva adaptació animada creat per l'autor Akira Toriyama. I com no podia ser d'una altra manera, començarem el primer episodi parlant dels inicis de l'autor. Farem un petit i molt breu repàs de la seva biografia, com va començar i com va arribar a ser el creador d'un dels mangas més coneguts de la història i el que té més fans a Catalunya i arreu del món. Anirem al gra i ens saltarem moltes coses, com noms de mangas que va fer i altres coses menys importants, ja que no us vull avorrir amb dades que de moment, per aquest primer episodi del podcast, trobo que no són del tot importants. Esteu preparats i preparades? Doncs veniu i pugeu amb mi a la màquina del temps, perquè ens anem a 1955! Akira Toriyama va néixer el 1955 a Aichi, Nagoya, a uns 200 km de Tòquio, al Japó, com ja sabeu. El 1974, ja amb 19 anys, va començar a treballar a una empresa com a dissenyador publicitari, ja que ell va estudiar disseny industrial i després de 3 anys és quan en Toriyama veu la possibilitat i l'oportunitat de dedicar-se a dibuixar manga. I és que l'editorial Shueisha promovia uns concursos per a joves promeses del còmic on el premi principalment és que el teu manga surti publicat a la seva revista. En Toriyama es va presentar diverses vegades sense gaire èxit a aquests concursos. S'ha de dir que ja abans de dedicar-s'hi professionalment al món del manga, ja havia deixat la seva feina per tal de dedicar tots els seus esforços a aquesta professió, malgrat que al principi no li va anar del tot molt bé. I no és fins al 1978 quan, després de presentar-se amb diferents one-shots, ja sabeu, històries autoconclusives, a diferents concursos sense èxit, bé, quedant finalista però sense guanyar, que en Toriyama guanya el seu primer concurs. Concretament a la revista Weekly Shonen Jump, amb una història de 15 pàgines anomenada Wonder Island. I no només guanya el primer premi, sinó que li donen el títol honorífic de Promesa del còmic demencial de l'any, el primer premi de molts que en guanyarà a partir d'ara. Guanyar un premi com aquest, òbviament, no significava només que la seva obra es veuria publicada a les revistes Shonen Jump, que, a més, és una de les revistes més vengudes i llegides pels apassionats del manga. Concretament, en el número 52 de la Weekly Shonen Jump de 1978 és quan va veure la seva primera obra publicada. Però, a més, guanyar aquest premi també implicava una cosa encara molt més important, convertir-se en mangaka professional i tenir un contracte de 10 anys amb l'editorial Shueisha. Es veu que aquesta obra, amb la que va guanyar Wonder Island, va tenir tant d'èxit que pràcticament l'editorial es va veure obligada a fer-ne una continuació, que va aparèixer el 25 de gener de 1979, també a la revista Weekly Shonen Jump. I aquí comença una època en la que Toriyama es dona a conèixer amb les seves històries autoconclusives de tant en quant, però encara no és molt conegut pel públic en general. I no és fins al 1980 quan, després de 6 mesos de no publicar res, presenta el primer capítol d'un manga i anime que segur que us sona, Doctor Slump. L'Arale de tota la vida. Aquí a Catalunya és molt estimat aquest manga i aquest anime. Doncs va ser en aquest any quan va començar a publicar la seva primera sèrie regular. Ja sabem que aquesta sèrie va tenir un èxit increïble i de fet al poc va ser adaptada amb el seu propi anime. Totes aquestes històries autoconclusives que havia fet fins ara li van servir per anar donant forma als personatges que després veuríem en aquesta sèrie, que va ser la primera sèrie com a tal, amb un capítol setmanal. És a dir, quan abans trigava entre 3 i 4 mesos en fer una història autoconclusiva de 15 pàgines, ara tenia que fer el mateix, però en una setmana. quina feinada, no? Tot i així, va compaginar la publicació de Doctor Slum amb altres històries curtes, sempre caracteritzades pel seu humor absurd i personatges estrambòtics, i comença a provar amb un altre tipus d'històries curtes, però més elaborades, algunes en color, amb més de 15 pàgines... Vaja, que pel que sembla, al tenir la tranquil·litat de que gràcies a Doctor Slum tindria menjar i sostre, es podia permetre innovar i provar altres coses. I ara, ja al 1983, va ser quan ell va publicar una obra anomenada Dragon Boy, que està considerat el manga experimental en el qual després es va basar per fer Bola de Drac. Anem a veure de què va aquest manga. Dragon Boy va d'Antanton, un noi que fa arts marcials sota l'entrenament del seu sensei, que és un home ancià, que al poc comença una aventura amb una noia joveneta i una bola de drac. Oi que us sona? Amb aquesta sinopsis queda molt clara la relació entre Tanton i en Goku i es pot començar a veure que l'autor està provant cosetes per tal de fer una cosa una mica més gran. Amb tot això i vist l'enorme èxit que estava tenint Doctor Slum, en Toriyama decideix crear el seu propi estudi de producció, Bird Studio, amb el qual al caps d'uns mesos, concretament al novembre de 1984, va presentar al públic Bola de Drac. Bola de Drac era un manga més complexa, amb uns personatges més definits i amb una història també una mica més complexa que es desenvolupava al llarg dels capítols. Recordem que si bé a Doctor Slum existien gags recurrents i es basava en una successió d'acudits i tonteries vàries que a la gent li encantaven, a Bola de Drac la gent es va trobar amb una història que, si també tenia els seus moments divertits, també tenia un gran component dramàtic. Anem a veure, era una història d'un nen que havia perdut el seu avi, que sabia lluitar i estava preparat per que li passessin coses, no?, i per lluitar, tant que al poc de començar la sèrie s'enfronta amb l'exèrcit de la Cinta Vermella que estava causant el caos i la destrucció. A Bola de Drac ens vam trobar amb molts elements que els fans d'Akira Toriyama ja havien vist abans. Mons on els animals parlaven i tenien forma de persona, on hi havia tecnologia molt estranya, retrofuturista, i on la màgia i la ciència-ficció es donaven la mà constantment. Sens dubte, va ser l'inici d'una aventura que a dia d'avui encara ens acompanya, ara ja passant de la muntanya Paoz, on vivien Son Goku amb el seu avi Son Gohan, a parts d'un univers que sembla que encara té molt per ensenyar. I ara, tornem al present. Un moment. On és la màquina del temps? Ja la veig. Està plena de molsa. Quin fàstic. Quant de temps ha passat? Bé, fins ara. Renoi, quin resum més heavy us he fet, eh? Segurament m'he deixat moltes coses, però espero que hagueu après alguna cosa en Toriyama que no sapiguéssiu, o almenys que us hagi entretingut una estona i que ho hagueu passat bé. Podeu seguir el compte d'Instagram del podcast, @boladedracpodcast, i a la descripció d'aquest episodi també us deixaré les diferents xarxes socials on podreu trobar-me i l'enllaç a la meva pàgina de Ko-fi, on si voleu podeu ajudar-me econòmicament convidant-me a un cafetó virtual. També trobareu l'enllaç al grup privat de Telegram on parlem de Bola de Drac i esteu tots i totes convidades, òbviament. Moltes gràcies per escoltar aquest primer episodi i us desitjo de tot cor que us hagi agradat. Fins aviat, terrícoles namakianes i guerrers de l'espai. Ens escoltem en el proper episodi de Bola de Drac Podcast.